Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Molt bon dia. L'any 2024, 142 persones van rebre la prestació d'eutanàsia a Catalunya. Una dada que a dia d'avui, per qüestions de privadesa i protecció de dades, no es pot desglossar per municipis. De fet, tot i que la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia va entrar en vigor a l'Estat espanyol el 25 de juny de 2021, encara és un tema tabú a la societat i moltes persones prefereixen que no se sàpiga que elles mateixes o els seus familiars han optat per aquesta opció. La metgessa del CAP de Sant Cugat, Àngels Barril, apunta que com a societat encara ens costa deixar anar i acceptar la mort de les persones estimades. Tanmateix, com a metgessa responsable en el procés de l'eutanàsia, considera que és un honor que les famílies li permetin estar en uns moments tan íntims. Barril assegura que el perfil de persones que demanen l'eutanàsia és similar a tot el món. En general, són persones que pateixen malalties neurològiques, ja que aquestes acostumen a ser patologies molt cruels. D'altra banda, la metgessa sosté que als nivells culturals alts es sol·licita més eutanàsia que en els nivells socioculturals més baixos. Però això, tot i que no hi hagi un registre per municipis oficial, donat que Sant Cugat ha dit hi ha un nivell alt, entenem que som una ciutat on déu-n'hi-do les eutanàsies que s'hi van fent. L'accés a l'eutanàsia comença quan la persona comunica el seu desig de rebre aquest servei a qualsevol professional sanitari que la deriva al metge responsable. Aquest metge fa una primera entrevista per confirmar que la persona entén el procediment, que està ben informada i que compleix els requisits legals i l'ajuda a presentar la primera sol·licitud formal. Després s'obre una fase deliberativa amb converses llargues per descartar motius no vàlids, com el fet de sentir-se una càrrega o tenir dificultats econòmiques, i per assegurar que coneix també totes les alternatives terapèutiques i pal·liatives. Passats 15 dies, la persona ha de reiterar la petició i signar el consentiment informat. A partir d'aquí, el metge responsable i un metge consultor independent elaboren informes que valoren si compleixen els criteris de la llei. Si tots dos són favorables, el cas passa a la Comissió de Garantia i Avaluació, que revisa de nou tota la documentació. Si la comissió també ho autoritza, es pot programar la prestació d'ajuda a morir. Si no, la persona pot presentar una reclamació perquè el cas es torni a valorar. En parlem més al tema de portada aquest dijous a Cugat Mèdia. Infomatí.
La informació local des de primera hora.
Coincint amb el Dia Mundial de la Discapacitat, Cugat Mèdia ha presentat Veus de Conte, un projecte transversal adreçat a infants d'entre 5 i 10 anys que neix per fomentar l'estima pels llibres i potenciar la lectoescriptura entre l'alumnat. Aquest llibre, de nens i per nens, és una col·laboració amb l'Escola Joan Maragall i l'ONCE, que es va començar a tramar tot just fa un any i que veurà la llum en suport físic i digital el pròxim Sant Jordi. Tot va començar arran d'una visita dels alumnes de 6è de l'Escola Joan Maragall al mitjà públic. La bona sintonia amb l'equip de ràdio va obrir la porta a una col·laboració. La idea incorporava més un valor afegit, que les històries llegides per infants arribessin també a nens i nenes amb discapacitat visual. Per això, el projecte es va dissenyar des del primer moment amb l'ONCE, que va participar de les sessions de treball a l'escola amb un taller de sensibilització. Els alumnes han treballat 10 contes que revisiten amb humor de relats clàssics i es qüestionen els estereotips. Per donar qualitat interpretativa a les lectures, les sessions han comptat amb l'acompanyament dels directors de teatre Maria Vancells i Mario Fernández.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
També, aprofitant aquest Dia Internacional de la Discapacitat, dir-vos que Cugat Mèdia ha estrenat El Barranc, la història real de la Marina Porroy, en procés de recuperar autonomia, força i confiança després d'un ictus viscut en plena etapa universitària. En aquest procés de superació es marca un objectiu molt important, que és saber si la muntanya és veritablement accessible. I altres temes d'interès, la Sílvia Pérez Florit era la jugadora més alta del seu equip de bàsquet i sempre ha arrossegat problemes als peus i a l'esquena. A més, després de parir els seus dos fills, va patir un prolapse de la matriu i li van haver de posar una malla de continència. Tot i que com a infermera ella ja sospitava que tot allò no era habitual, no va ser fins als 48 anys i gràcies al seu propi seguiment mèdic que no va saber que el que té s'anomena síndrome de Marfan. Cugat Media ha entrevistat aquesta santcugatenca amb motiu del Dia Europeu de la Síndrome de Marfan, que es commemora aquest 3 de desembre. La síndrome de Marfan és una alteració genètica hereditària que afecta el teixit connectiu, o sigui, aquell que uneix i protegeix altres teixits i òrgans del cos. Només afecta una de cada 5.000 persones, el que la converteix en una malaltia rara. Els principals símptomes que presenta són les alteracions al cor i als vasos sanguinis, també la dilatació de l'artèria aorta, la hiperlaxitud, que és la desviació de la columna vertebral, i el despreniment de la retina, i també el perill de patir un pneumotòrax espontani, entre d'altres. I també en l'apartat de breus, un parell de punts de la crònica judicial. L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà la setmana vinent la propietària de l'agència de viatges Gorostazu i Molina, de Sant Cugat, com ha avançat Ràdio Rubí. L'octubre del 2019 va donar-se a conèixer el cas quan diversos afectats van presentar denúncia als Mossos. Tal com va confirmar Cugat Media en aquell moment, l'agència hauria anul·lat i al·legat errors en les reserves dels clients, però s'hauria quedat amb els diners. L'acusada es va apropiar indegudament de 68.000 euros de 20 clients, segons la Fiscalia. El Ministeri Fiscal demanarà 5 anys de presó per un delicte continuat d'apropiació indeguda, així com la indemnització de totes les quantitats sostretes més interessos i una multa de 15 euros al dia durant 11 mesos. El judici tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 de desembre a la secció 6a de l'Audiència de Barcelona. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la condemna de l'Audiència de Barcelona a 42 anys de presó a un osteòpata per abusar sexualment d'una vintena de dones que estaven embarassades o acabaven de parir. El tribunal ha estimat parcialment el recurs interposat respecte a una de les víctimes, pel qual revoca en part i deixa sense efecte la condemna per un delicte continuat d'abusos sexuals en el cas d'aquesta víctima i ho fa per un delicte d'abús sexual. La decisió del Tribunal Superior de Justícia confirma la resta de pronunciaments. La condemna és per diversos delictes d'abús sexual continuat, amb penetració i sense. A banda dels 42 anys de presó, la sentència també el condemna a 40 anys d'inhabilitació i al pagament de 36.000 euros d'indemnització a les víctimes a qui se'l prohibeix apropar-se. Els abusos estan documentats entre 2013 i 2016, tant en un local de Sant Cugat com a la clínica Néixer a Casa de Barcelona. Se centrava sobretot en tractaments d'osteopatia abans i després del part i s'aprofitava del seu reconeixement professional i la seva relació de confiança amb les seves pacients. Infomatí.
La informació local des de primera hora.
Punt final, gràcies per la seva atenció. Tornem, com sempre, a les hores en punt al 91.5 de la FM en els butlletins horaris i constantment a cugat.cat. El 2024, 142 persones van rebre la prestació d'eutanàsia a Catalunya, una dada que a dia d'avui, per qüestions de privadesa i protecció de dades, no es pot desglossar per municipis. De fet, tot i que la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia va entrar en vigor a l'Estat espanyol el 25 de juny de 2021, encara és un tema tabú a la societat i moltes persones prefereixen que no se sàpiga que elles mateixes o els seus familiars han optat per aquesta opció. La metgessa del CAP de Sant Cugat, Àngels Barril, apunta que com a societat encara ens costa deixar anar i acceptar la mort de les persones estimades. Tanmateix, com a metgessa responsable en el procés de l'eutanàsia, considera que és un honor que les famílies li permetin estar en uns moments tan íntims. És el tema d'obertura que avui abordem a Cugat Media. I altres temes destacats que abordem a l'infopodcast d'aquesta jornada van relacionats amb la crònica judicial. D'una banda, l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà la setmana vinent la propietària de l'agència de viatges Gorostazu i Molina de Sant Cugat, com ha avançat Ràdio Rubí. L'octubre del 2019 va donar-se a conèixer el cas quan diversos afectats van presentar denúncia als Mossos d'Esquadra. Tal com va confirmar Cugat Media en aquell moment, l'agència hauria anul·lat i al·legat errors en les reserves dels clients, però s'hauria quedat amb els diners pagats. L'acusada es va apropiar indegudament de 68.000 euros de 20 clients, segons la Fiscalia. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la condemna de l'Audiència de Barcelona a 42 anys de presó a un osteòpata per abusar sexualment d'una vintena de dones que estaven embarassades o acabaven de parir. El tribunal ha estimat parcialment el recurs interposat respecte a una de les víctimes, pel qual revoca en part i deixa sense efecte la condemna per un delicte continuat d'abusos sexuals en el cas d'aquesta víctima i ho fa per un delicte d'abús sexual. La decisió del Tribunal Superior confirma la resta de pronunciaments. La condemna és per diversos delictes d'abús sexual continuat, amb penetració i sense. L'Infopodcast, l'actualitat de la jornada, és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident. Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident. Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Molt bon dia. L'any 2024, 142 persones van rebre la prestació d'eutanàsia a Catalunya. Una dada que a dia d'avui, per qüestions de privadesa i protecció de dades, no es pot desglossar per municipis. De fet, tot i que la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia va entrar en vigor a l'Estat espanyol el 25 de juny de 2021, encara és un tema tabú a la societat i moltes persones prefereixen que no se sàpiga que elles mateixes o els seus familiars han optat per aquesta opció. La metgessa del cap de Sant Cugat, Àngels Barril, apunta que com a societat encara ens costa deixar anar i acceptar la mort de les persones estimades. Tanmateix, com a metgessa responsable en el procés de l'eutanàsia, considera que és un honor que les famílies li permetin estar en uns moments tan íntims. Barril assegura que el perfil de persones que demanen l'eutanàsia és similar a tot el món. En general, són persones que pateixen malalties neurològiques, ja que aquestes acostumen a ser patologies molt cruels. D'altra banda, la metgessa sosté que als nivells culturals alts es sol·licita més eutanàsia que en els nivells socioculturals més baixos. Però això, tot i que no hi hagi un registre per municipis oficial, donat que Sant Cugat ha dit hi ha un nivell alt, entenem que som una ciutat on déu-n'hi-do les eutanàsies que s'hi van fent. L'accés a l'eutanàsia comença quan la persona comunica el seu desig de rebre aquest servei a qualsevol professional sanitari que la deriva al metge responsable. Aquest metge fa una primera entrevista per confirmar que la persona entén el procediment, que està ben informada i que compleix els requisits legals i l'ajuda a presentar la primera sol·licitud formal. Després s'obre una fase deliberativa amb converses llargues per descartar motius no vàlids, com el fet de sentir-se una càrrega o tenir dificultats econòmiques, i per assegurar que coneix també totes les alternatives terapèutiques i pal·liatives. Passats 15 dies, la persona ha de reiterar la petició i signar el consentiment informat. A partir d'aquí, el metge responsable i un metge consultor independent elaboren informes que valoren si compleixen els criteris de la llei. Si tots dos són favorables, el cas passa a la Comissió de Garantia i Avaluació, que revisa de nou tota la documentació. Si la comissió també ho autoritza, es pot programar la prestació d'ajuda a morir. Si no, la persona pot presentar una reclamació perquè el cas es torni a valorar. En parlem més al tema de portada aquest dijous a Cugat Mèdia. Infomatí.
La informació local des de primera hora.
Coincidint amb el Dia Mundial de la Discapacitat, Cugat Mèdia ha presentat Veus de Conte, un projecte transversal adreçat a infants d'entre 5 i 10 anys que neix per fomentar l'estima pels llibres i potenciar la lectoescriptura entre l'alumnat. Aquest llibre, de nens i per nens, és una col·laboració amb l'Escola Joan Maragall i l'ONCE, que es va començar a tramar tot just fa un any i que veurà la llum en suport físic i digital el pròxim Sant Jordi. Tot va començar arran d'una visita dels alumnes de 6è de l'Escola Joan Maragall al mitjà públic. La bona sintonia amb l'equip de ràdio va obrir la porta a una col·laboració. La idea incorporava més un valor afegit, que les històries llegides per infants arribessin també a nens i nenes amb discapacitat visual. Per això, el projecte es va dissenyar des del primer moment amb l'ONCE, que va participar de les sessions de treball a l'escola amb un taller de sensibilització. Els alumnes han treballat 10 contes que revisiten amb humor de relats clàssics i es qüestionen els estereotips. Per donar qualitat interpretativa a les lectures, les sessions han comptat amb l'acompanyament dels directors de teatre Maria Vancells i Mario Fernández.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
També aprofitant aquest Dia Internacional de la Discapacitat, dir-vos que Cugat Mèdia ha estrenat El Barranc, la història real de la Marina Porroy, en procés de recuperar autonomia, força i confiança després d'un ictus viscut en plena etapa universitària. En aquest procés de superació es marca un objectiu molt important, que és saber si la muntanya és veritablement accessible. I altres temes d'interès, la Sílvia Pérez Florit era la jugadora més alta del seu equip de bàsquet i sempre ha arrossegat problemes als peus i a l'esquena. A més, després de parir els seus dos fills, va patir un prolapse de la matriu i li van haver de posar una malla de continència. Tot i que com a infermera ella ja sospitava que tot allò no era habitual, no va ser fins als 48 anys i gràcies al seu propi seguiment mèdic que no va saber que el que té s'anomena síndrome de Marfan. Cugat Mèdia ha entrevistat aquesta santcugatenca amb motiu del Dia Europeu de la Síndrome de Marfan, que es commemora aquest 3 de desembre. La síndrome de Marfan és una alteració genètica hereditària que afecta el teixit connectiu, o sigui, aquell que coneix i protegeix altres teixits i òrgans del cos. Només afecta una de cada 5.000 persones, el que la converteix en una malaltia rara. Els principals símptomes que presenta són les alteracions al cor i als vasos sanguinis, també la dilatació de l'artèria aorta, la hiperlaxitud, que és la desviació de la columna vertebral, i el despreniment de la retina, i també el perill de patir un pneumotòrax espontani, entre d'altres. I també en l'apartat de breus, un parell de punts de la crònica judicial. L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà la setmana vinent la propietària de l'agència de viatges Gorostazu i Molina, de Sant Cugat, com ha avançat Ràdio Rubí. L'octubre del 2019 va donar-se a conèixer el cas quan diversos afectats van presentar denúncia als Mossos. Tal com va confirmar Cugat Mèdia en aquell moment, l'agència hauria anul·lat i al·legat errors en les reserves dels clients, però s'hauria quedat amb els diners. L'acusada es va apropiar indegudament de 68.000 euros de 20 clients, segons la Fiscalia. El Ministeri Fiscal demanarà 5 anys de presó per un delicte continuat d'apropiació indeguda, així com la indemnització de totes les quantitats sostretes més interessos i una multa de 15 euros al dia durant 11 mesos. El judici tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 de desembre a la secció 6a de l'Audiència de Barcelona. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la condemna de l'Audiència de Barcelona a 42 anys de presó a un osteòpata per abusar sexualment d'una vintena de dones que estaven embarassades o acabaven de parir. El tribunal ha estimat parcialment el recurs interposat respecte a una de les víctimes, pel qual revoca en part i deixa sense efecte la condemna per un delicte continuat d'abusos sexuals en el cas d'aquesta víctima i ho fa per un delicte d'abús sexual. La decisió del Tribunal Superior de Justícia confirma la resta de pronunciaments. La condemna és per diversos delictes d'abús sexual continuat amb penetració i sense. A banda dels 42 anys de presó, la sentència també el condemna a 40 anys d'inhabilitació i al pagament de 36.000 euros d'indemnització a les víctimes a qui se'l prohibeix apropar-se. Els abusos estan documentats entre 2013 i 2016, tant en un local de Sant Cugat com a la clínica Néixer a Casa de Barcelona. Se centrava sobretot en tractaments d'osteopatia abans i després del part i s'aprofitava del seu reconeixement professional i la seva relació de confiança amb les seves pacients. Infomatí.
La informació local des de primera hora.
Punt final, gràcies per la seva atenció. Tornem, com sempre, a les hores en punt al 91.5 de la FM en els butlletins horaris i constantment a cugat.cat. El 2024, 142 persones van rebre la prestació d'eutanàsia a Catalunya, una dada que a dia d'avui, per qüestions de privadesa i protecció de dades, no es pot desglossar per municipis. De fet, tot i que la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia va entrar en vigor a l'Estat espanyol el 25 de juny de 2021, encara és un tema tabú a la societat i moltes persones prefereixen que no se sàpiga que elles mateixes o els seus familiars han optat per aquesta opció. La metgessa del CAP de Sant Cugat, Àngels Barril, apunta que com a societat encara ens costa deixar anar i acceptar la mort de les persones estimades. Tanmateix, com a metgessa responsable en el procés de l'eutanàsia, considera que és un honor que les famílies li permetin estar en uns moments tan íntims. És el tema d'obertura que avui abordem a Cugat Mèdia. I altres temes destacats que abordem a l'infopodcast d'aquesta jornada van relacionats amb la crònica judicial. D'una banda, l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà la setmana vinent la propietària de l'agència de viatges Gorostazu i Molina de Sant Cugat, com ha avançat Ràdio Rubí. L'octubre del 2019 va donar-se a conèixer el cas quan diversos afectats van presentar denúncia als Mossos d'Esquadra. Tal com va confirmar Cugat Mèdia en aquell moment, l'agència hauria anul·lat i al·legat errors en les reserves dels clients, però s'hauria quedat amb els diners pagats. L'acusada es va apropiar indegudament de 68.000 euros de 20 clients, segons la Fiscalia. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la condemna de l'Audiència de Barcelona a 42 anys de presó a un osteòpata per abusar sexualment d'una vintena de dones que estaven embarassades o acabaven de parir. El tribunal ha estimat parcialment el recurs interposat respecte a una de les víctimes, pel qual revoca en part i deixa sense efecte la condemna per un delicte continuat d'abusos sexuals en el cas d'aquesta víctima i ho fa per un delicte d'abús sexual. La decisió del Tribunal Superior confirma la resta de pronunciaments. La condemna és per diversos delictes d'abús sexual continuat amb penetració i sense. L'Infopodcast, l'actualitat de la jornada, és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Just, but this bottle's my only friend. Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els agents rurals eleven fins a 50 els porcs senglars morts al radi d'afectació de la pesta porcina a l'entorn de Collserola. El perímetre es manté estable i no se n'han trobat més fora de l'entorn de Cerdanyola del Vallès, on es mantenen els 9 casos confirmats. Els esforços es centren ara a evitar que la pesta porcina africana s'expandeixi a través del corredor verd fins al parc de Sant Llorenç del Munt. Mentrestant, el govern activarà ajuts directes de 10 milions d'euros, ampliables a 10 més per al sector porcí, que s'afegeixen als 50 milions en crèdits ja habilitats per contingències d'urgència en aquesta crisi. El responsable del sector del porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, ha dit fa pocs minuts al Notícies en xarxa que encara no tenen detalls sobre les condicions dels ajuts i ha alertat dels efectes que ja estan patint.
Si ens centralitzem on ha sortit la pesta, doncs, evidentment el radi dels 20 quilòmetres, tot i que s'ha aixequejat el dissabte, es van aixequejar, es van donar tots negatius, i de la zona dels 6 quilòmetres als 20, l'administració autoritza a moure aquests ports cap a escorxador, però la reacció dels escorxadors i per l'afectació que té pel seu comerç, de moment no volen cap port d'aquest radi dels 6 als 20.
Primers impactes d'aquesta crisi en el camp laboral. Comissions Obreres denuncia l'acomiadament de 300 treballadors temporals del grup carni Jorge a Santa Eugènia de Berga, a Osona. Ho consideren innecessari i reclamen mesures urgents per protegir l'ocupació d'un sector que dona feina a milers de famílies a Catalunya. Nou pla del govern espanyol per impulsar el cotxe elèctric destinarà prop de 1.300 milions d'euros a la nova estratègia i un terç seran en ajuts directes a la compra d'aquests vehicles. És a dir, qui faci el canvi a la nova tecnologia no haurà d'avançar els diners de la subvenció com sí que passava fins ara. El delegat a Catalunya de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, Albert Sagarra, ha vaticinat en Notícies en xarxa que un cop més s'exhauriran els ajuts sense arribar a cobrir tota la demanda.
Ja hem tingut una sobredemanda de més del 200% només a Catalunya. Esperem que encara es dispari encara més. Si el setembre, agost-setembre, ja vam exhaurir el pressupost del 2025, doncs segurament ara, amb aquesta facilitat afegida, doncs s'esgotarà abans de l'estiu, segurament.
Salut preveu que el pic de la grip s'assoleixi pels vols de Nadal. L'ús de la mascareta no serà obligatòria als centres sanitaris i les residències fins que no s'arribi a un nivell alt, segons el protocol comú d'actuació. El període de vacunació voluntària ja està en marxa. Ho valorarem tot seguit a fons en conversa amb Clara Prats, investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya i experta en models epidemiològics. I en esports, doble eliminació catalana a la segona ronda de la Copa del Rei. El Girona ha perdut contra l'Ourense de la Primera Federació amb una derrota per 2-1. Tampoc continua viu el Reus, que va caure amb la Reial Societat per 0-2. Avui serà el torn dels altres tres equips catalans que disputen aquesta eliminatòria: l'Espanyol, el Sabadell i el Sant Andreu. I en cultura, coincidint amb el 40è aniversari de Pedra de Tartera, la reconeguda novel·la de Maria Barbal, l'editorial Columna publica una edició il·lustrada, un còmic fruit de la col·laboració entre l'escriptora i la dibuixant Aurea López.
Notícies en xarxa, edició matí.
Els agents rurals eleven fins a mig centenar els porcs senglars morts al radi d'afectació de la pesta porcina a l'entorn de Collserola. El perímetre es manté estable i no se n'han trobat més fora de l'entorn, on es mantenen desplegats els 250 professionals del cos, les ADF, la Guàrdia Civil i les unitats militars de l'exèrcit per localitzar animals en la zona afectada. A les darreres hores s'han incorporat a l'operatiu els bombers, que s'encarreguen de desinfectar camins rurals de Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Els esforços se centren a evitar que la pesta porcina africana s'expandeixi a través del corredor verd fins al parc de Sant Llorenç del Munt, motiu pel qual s'han utilitzat barreres químiques i físiques. Els efectius destaquen com a positiu el fet que els casos sospitosos s'hagin concentrat en la mateixa zona on s'han confirmat els únics 9 senglars infectats fins ara, mentre que l'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, parla de quin és ara mateix el màxim temor de cara a la propagació de la malaltia.
El pitjor escenari és que sortís pel nord, en direcció Matadepera, que és que estem intentant, ja s'ha prioritzat el control dels passos de fauna cap, en aquest sentit, que és el pitjor escenari, que seria, ens obriria la malaltia cap al centre de Catalunya. També s'estan posant barreres en direcció Collserola, però aquest seria l'escenari més favorable si ens marxés d'aquest àmbit, doncs perquè al final aniria en direcció Collserola i acabaria arribant al mar i a la ciutat de Barcelona, i aquí pràcticament s'acabaria el problema.
A tot plegat, el govern posa a disposició del sector porcí 10 milions d'euros ampliables a 10 més per afrontar la crisi de la pesta porcina africana. Un paquet d'ajudes que se suma als 50 milions en crèdits que estan habilitats per contingències d'urgència. En paral·lel, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, reclama unitat als partits polítics per evitar la por dels mercats extracomunitaris, on estan en joc 1.000 milions d'euros en exportacions catalanes de porcí. Ens n'informa la Carina Vallvé.
El govern defensa s'ha preparat també econòmicament, diu, per afrontar qualsevol afectació de la crisi de pesta porcina africana al nostre país, malgrat que per ara no s'ha detectat cap cas en granges. Així doncs, s'ha habilitat un paquet de 10 milions d'euros ampliables a 10 milions més per qualsevol necessitat del sector porcí actual i futura. Escoltem Alicia Romero, que és la consellera d'Economia.
Un paquet d'actuacions que posem a disposició per intentar doncs, donar resposta, estar al costat de les empreses i sobretot doncs, ajudar-les en allò que sigui possible, però ja els dic, en aquests moments hi ha una certa normalitat, no hi ha una afectació i per tant el que fem és obrir les línies, posar-les totes, tots els recursos, totes les línies a disposició per quan es necessitin estiguin activades.
D'altra banda, el govern adverteix que en aquesta crisi porcina estan en joc 100 milions d'euros en exportacions catalanes extracomunitàries. Per això el conseller Òscar Ordeig ha reclamat als partits polítics fer un front comú per evitar que els mercats se'n ressenteixin. Escoltem el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Demanem prudència, responsabilitat i front comú. A tothom, especialment al Parlament, especialment als grups polítics, perquè ens hi juguem molt i, per tant, no val a donar missatges contradictoris o no s'hi val enviar uns missatges als mercats, als governs, amb qui estem negociant en aquests moments, missatges que ens puguin...
És el mateix missatge que Ordeig ha donat en seu parlamentària en què l'oposició ha tornat a recriminar per cinquè dia consecutiu d'aquesta crisi el retorn del president Illa a Catalunya del seu viatge a Mèxic. Això mentre Collserola hi ha desplegats més de 500 efectius per evitar la propagació del virus fora del radi de 6 quilòmetres. El conseller Ordeig, a més, ha recordat a la ciutadania que està prohibit accedir al parc natural si no s'hi viu o s'hi treballa.
Des del Sindicat Unió de Pagesos es dona la benvinguda a qualsevol ajuda que pugui arribar al sector perquè diuen es necessitarà per afrontar una repercussió econòmica que serà important. En declaracions fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa, el responsable del sector porcí del sindicat, Rossend Saltiveri, admet que encara és aviat per valorar si aquest virus comprometrà la viabilitat de les explotacions més familiars. Tot i això, les granges de la zona zero del virus ara mateix ja tenen un problema gruixut. Els escorxadors els han tancat la porta.
Si ens centralitzem on ha sortit la pesta, doncs, evidentment el radi dels 20 quilòmetres, tot i que s'ha aixequejat el dissabte, es van donar tots negatius, i de la zona dels 6 quilòmetres als 20, l'administració autoritza a moure aquests ports cap a escorxador, però la reacció dels escorxadors i per l'afectació que té pel seu comerç, de moment no volen cap port d'aquest radi dels 6 al 20.
Comissions Obreres ha denunciat l'acomiadament de 300 treballadors temporals del grup Jorge. Aquesta mesura afecta personal de les plantes de l'empresa Carni a Osona. El sindicat ha catalogat d'innecessaris i injustificats els acomiadaments i ha reclamat mesures urgents per protegir l'ocupació davant la malaltia i avisa que hi ha milers de llocs de feina del sector porcí en perill. El govern espanyol destinarà 1.280 milions d'euros a impulsar el cotxe elèctric. 400 milions seran ajuts directes per la compra d'aquests vehicles i el gestionarà directament l'executiu central i no les comunitats autònomes, com fins ara. Aquest és un dels eixos del Pla Auto 2030 que ha presentat el president espanyol Pedro Sánchez amb la col·laboració dels fabricants. Ens ho explica el nostre company Albert Güell.
Aquest full de ruta pels propers 5 anys planteja una regulació més amigable i incentius per fer més econòmic el vehicle elèctric fabricat a Espanya. Ho ha explicat Pedro Sánchez, que ha anunciat la injecció de 580 milions d'euros per transformar la cadena de producció, des del disseny a la fabricació, els components o el reciclatge de bateries. S'hi sumen els 400 milions d'euros d'ajudes directes a la compra i una aportació per continuar desplegant els punts de recàrrega.
Moves Corredores va estar dotado con 300 milions d'euros i que va a contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas zonas sombra, es decir, aquellas carreteras donde aún no hay los puntos de recarga necesarios que exige la utilización de los vehículos eléctricos. Y para conseguir que se acelere ese despliegue, será necesario seguir contando, lógicamente, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, para que trabajen conjuntamente en esta misión y que agilicen los permisos que quedan.
Aquest pla estratègic preveu 25 mesures per transformar el sector de l'automòbil, que genera el 10% del PIB estatal i 2 milions de llocs de treball directes i indirectes.
L'anunci del govern suposa una nova estratègia a favor del cotxe elèctric. La Patronal Catalana de la Distribució d'Automoció i l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics han aplaudit la iniciativa. L'Associació d'Usuaris ha destacat dues millores, les ajudes directes al comprador i la centralització en la distribució d'aquestes ajudes. Tot i això, el delegat a Catalunya de l'associació, Albert Segarra, ha advertit que el pressupost per les ajudes es podria esgotar properament davant l'increment de la demanda.
Ja hem tingut una sobredemanda de més del 200% només a Catalunya. Esperem que encara es dispari encara més. Si el setembre, agost-setembre, ja vam exaurir el pressupost del 2025, doncs segurament ara, amb aquesta facilitat afegida, doncs s'esgotarà abans de l'estiu, segurament.
El govern planteja reduir en un 31% les emissions de gasos hivernacle en els pròxims 5 anys en comparació amb les del 1990. Junts, Esquerra, Comuns i la CUP han criticat que la proposta de pressupostos de carboni del govern és menys ambiciosa que la del comitè d'experts, que vol una reducció del 42%. A més, lamenten que el pla sigui només per a 5 anys i no per a 10. Vox i Partit Popular de Catalunya votaran en contra dels pressupostos de carboni. Aliança Catalana s'abstindrà. La proposta es votarà aquesta tarda. I encara parlant d'energia, la Unió Europea ha arribat finalment a un acord per la desconnexió definitiva del gas rus. Els negociadors del Consell de la Unió i el Parlament Europeu han pactat la prohibició de comprar a Moscou gas natural liquat a partir del 25 d'abril de l'any que ve i gas de gasoducte a partir del 17 de juny. L'acord assolit entre totes dues institucions estableix que si els estats membres tenen dificultats per omplir els nivells d'emmagatzematge requerits, els contractes a llarg termini de gas per gasoducte es podrien estirar fins a l'1 de novembre del 2027. Segons el reglament pactat, els estats membres hauran de presentar plans nacionals de diversificació de subministrament de gas i petroli abans del pròxim mes de març. La mascareta no serà d'ús obligatori en els centres sanitaris ni en les residències d'avis, almenys fins que l'epidèmia de grip assoleixi un nivell alt. Així ho estableix el protocol comú d'actuació contra les malalties respiratòries que el Ministeri de Sanitat i les autonomies han pactat. De fet, s'espera que el punt àlgid de la grip arribi en les properes 2 o 3 setmanes. Des dels CAPs aconsellen vacunar-se aviat per tal que es puguin fabricar anticossos a temps i, sobretot, no oblidar el col·lectiu dels infants de 6 mesos a 5 anys. És una informació que ens porta la Laura Segú, de la televisió del Ripollès.
Des d'aquest 1 de desembre s'obre el període de vacunació voluntària de la grip i la Covid, que inclou el grup no de risc.
Diuen que s'avançarà, que potser s'espera per la setmana d'abans de Nadal, però de moment encara no hi som.
La recomanació és vacunar-se quan abans millor, ja que els anticossos no es fabriquen de seguida. Poden tardar fins a 15 dies.
Tot i que tinguem la temporada de vacunació fins a 31 de març i diguem que mai és tard per vacunar-se, com més aviat es pugui fer millor, perquè d'entrada les previsions són aquestes.
També recorda la importància de vacunar un col·lectiu vulnerable, com són els infants exposats a contraure i a contagiar.
De tota aquella mainadeta petita, entre els 6 mesos i els 5 anys de vida, de vacunar-se també, tenen un sistema immunitari que és més immadur.
Franquès alerta que, tot i que hi ha col·lectius que tenen menys risc, no estan exempts de poder-se complicar.
Per tal de parlar de l'epidèmia de grip aquest any des del punt de vista científic, establim ara connexió amb Clara Prats, que és investigadora de la UPC i experta en models epidemiològics. Senyora Prats, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
En quin punt està ara mateix l'evolució de la grip, el nombre de contagis i, sobretot, m'agradaria que ho comparéssim amb l'any passat?
Bé, el que estem veient és una mica el que estàveu explicant ara, Thaís. Ha arrencat la grip una mica abans del que ve sent habitual. Sempre el pic de grip es desplaça una mica. El més habitual és que el punt màxim ens arribi després de vacances de Nadal. De fet, normalment és més cap a finals de gener o així. Però sí que de tant en tant s'avança, no? Ja va passar, de fet, fa 3 anys. Vam començar a créixer per aquesta època que estem ara. Però, per exemple, si ho comparem amb l'any passat, ens estem avançant entre 2 i 4 setmanes, depèn de l'indicador que mirem, no? I, per tant, ha començat a pujar abans. També és cert que hem partit d'un nivell una miqueta més alt, no? L'any passat vam partir d'una circulació basal més baixa, aquest any hem partit d'una circulació basal una miqueta més alta, i, per tant, això fa que, entre que hem començat abans i que hem començat de més amunt, doncs la situació sigui una mica més complicada en aquesta setmana que estem ara respecte al que teníem l'any passat.
Ara que tenim 164 contagis per cada 100.000 habitants, és aquesta la dada actualitzada?
Diria que sí, la de les que es van publicar el dimarts des de Salut, diria que era aquesta, sí.
Això significa que vagi més avançada la grip, que coincidirà el punt àlgid amb les festes de Nadal. En principi, aquesta és una afirmació, una constatació negativa, no?
Sí, perquè independentment de si el pic ens cau un dia o un altre, el que és cert és que estem anant cap a un augment de la circulació. De fet, acabem de superar... No? Hi ha com uns llindars, no? que ens marquen la circulació que estem tenint. No? Es parla del llindar epidèmic. Ara hem superat el que es diu el llindar, l'intermedi de transmissió, el nivell moderat. Després tenim el nivell alt, tenim el nivell molt alt i, per tant, estem de pujada. No? Per tant, estem anant cap a una situació on hi haurà més circulació. Per tant, independentment de si el pic ens cau just abans de vacances, a meitat de vacances, les 2-3 setmanes que envolten el pic són 2-3 setmanes de moltíssima transmissió, de molta circulació, hi ha molt virus. I per tant, aquesta situació complicada ens caurà al voltant d'aquestes vacances de Nadal, sí.
Està havent-hi també molta circulació de virus de la gripa entre nens i adolescents d'entre 5 i 14 anys. Per què passa això? És habitual?
Sí, és habitual que no sempre són el col·lectiu que inicia l'onada de grip, això depèn una mica de l'any, és un tema que hem estat analitzant, però sí que, clar, nosaltres quan passem un episodi de grip, això ens dona una certa immunitat durant un temps, no? Això, si ets una persona adulta, és fàcil que els últims 2, 3, 4 anys hagis passat una grip i, per tant, estiguis més o menys protegit. Quan ets un infant, no, al moment de néixer, de fet, més enllà de les vacunes, no tens massa protecció enfront de res i l'única protecció que tens és anar-te infectant. I per tant, el col·lectiu d'infants és el que té menys protecció col·lectiva enfront de la grip, simplement perquè tenen han tingut una menor probabilitat d'haver-la passat i d'estar immunitzats durant una temporada. I, per tant, és molt habitual que passi això, que quan circula el virus, un dels col·lectius a qui infecta més és precisament el dels infants, perquè són persones, una població més naïf, no? Una mica el que ens va passar al principi de la Covid, que estàvem preocupats perquè ningú havia estat en contacte amb el virus, doncs el col·lectiu infantil els hi passa una miqueta això, que com que encara no ha estat en contacte, la circulació del virus és com molt més fàcil, no? És com un camp per on pot córrer molt millor el virus que no pas en el cas dels adults, que ja l'hem passat doncs, fa 2 anys, fa 3, fa 4, fa 5, i això ens dona aquesta certa protecció.
Clara Prats, investigadora de la UPC i experta en models epidemiològics, moltíssimes gràcies per haver-nos parlat avui al Notícies en Xarxa d'aquest virus de la grip. Fins a la propera, bon dia.
Gràcies a vosaltres. Fins a la propera.
Adéu. I ara us expliquem que més de 600 voluntaris van recórrer Barcelona ahir per la nit per saber quantes persones dormen als carrers de la ciutat en el marc del recompte que organitza Arrels Fundació. L'entitat preveu que la xifra superarà l'última dada de la qual es disposa del 2023, que ja va ser la més elevada de totes les registrades de persones sense llar, 1.384. L'entitat d'aquesta manera vol actualitzar el llistat per saber quants recursos cal destinar-hi i també per saber on han anat les persones desallotjades d'assentaments en les últimes setmanes. Oriol Ametlla, voluntari d'Arrels, explica com els voluntaris fan el recompte.
És disposant d'un aplicatiu on geolocalitzen la persona que està dormint al carrer i hi ha un petit qüestionari que és saber quanta gent hi ha en aquells emplaçaments, quin tipus d'allotjament tenen, no allotjament precari, però si és una tenda o uns cartrons o dormir al ras. I a part també identifica això, el número de persones que són, si porten, si hi ha animals de companyia o no, si hi ha família, si hi ha canalla.
Moment de repassar ara l'actualitat esportiva. Notícies en xarxa. Cristina Álvarez, bon dia. Doble eliminació catalana a la Copa del Rei.
Sí, derrotes tant del Girona com del Reus. Els gironins van caure al camp de l'Ourense de Primera Federació, on van perdre per 2-1. Esprilla va igualar el gol inicial de Juste, però ja a la segona meitat Omar va sentenciar i va deixar fora de la competició els de Mitchell. Pel que fa al Reus, va caure a casa davant la Reial Societat per 0-2. Els rojinegres van plantar cara al primer temps, però la superioritat dels bascos es va acabar imposant amb els gols de Goti i Sadik. Malgrat l'eliminació, l'entrenador de l'equip del Baix Camp, Marc Carrasco, es mostra orgullós de l'equip.
I tinc la sensació de que l'única diferència han estat les àrees. El futbol molt important, però segurament en aquest cas determinant el fet de la qualitat dels jugadors de la Real. I per altra banda, doncs, em deix la sensació d'orgull de la ciutat. Ho he comentat als nanos, avui, independentment del que passés, la ciutat de Reus ha guanyat.
Avui juguen els altres tres equips catalans que disputen aquesta segona ronda de la Copa, l'Espanyol, el Sabadell i el Sant Andreu. L'equip blanc i blau debuta visitant el camp de l'Atlètic Balears de la Segona Federació a partir de les 7 de la tarda. Manolo González farà rotacions malgrat que admet que preveuen un partit exigent. El Centre d'Esport Sabadell rep el líder de la segona divisió, el Deportivo de la Corunya, a partir de les 7, un repte complicat per als arlequinats que confien en el suport de l'afició. És una informació de Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
Més de 6.000 espectadors viuran aquest dijous el partit de Copa del Rei entre el Centre d'Esport Sabadell i el Deportivo de la Corunya. Els arlequinats rebran el líder de la segona divisió en una nova creu alta que presentarà la millor entrada de la temporada. L'afició, sens dubte, jugarà un paper clau.
Jo estic gaudint moltíssim d'entrenar al Centre d'Esport Sabadell. És un club especial per història, és un club especial pel sentiment dels seus aficionats. I jo crec que des que vam començar la temporada s'ha generat un xup-xup d'il·lusió, d'energia positiva, d'entre tots intentar empènyer respecte a tot el del món, a un equip que juga un futbol fantàstic, que té un entrenador magnífic, jugador inclús de superior categoria a la que estan jugant, que ja és una categoria molt, molt important.
El partit entre Sabadell i Depor arrencarà aquest dijous a les 7 de la tarda. 15 minuts abans, el club farà un merescut homenatge a Antonio Hidalgo, l'artífex del darrer ascens a la segona divisió i actual entrenador dels gallecs.
I a les 9 el Sant Andreu rebrà la visita del Celta, equip de primera i de l'Europa League. El record de la temporada passada, quan els andreuencs van caure eliminats davant el Betis, encara és present en la memòria de molts jugadors quadribarrats. El vestidor, però, confia en el suport de l'afició, que ha esgotat les entrades. En parlen Pau d'Arbre i l'entrenador Nacho González.
És un partit que fa molta il·lusió pel premi d'haver guanyat la primera ronda al Teruel. I bueno, ens ho prenem com un premi i amb la il·lusió d'intentar superar el que vam fer l'any passat contra el Betis.
La afición es lo mejor que tenemos y es la que nunca falla. Por lo tanto sabemos lo que nos van a dar y lo único que nos queda es corresponderles pues con esfuerzo.
L'Espart Girona suma una nova victòria a la Lliga Femenina de Bàsquet. Va superar el Jairis per 71-77 i es manté líder de la categoria, empatat a punts amb el Casademunt Saragossa. El tècnic de l'Uni, Roberto Íñiguez, destaca la bona feina feta per l'equip.
La segunda parte ha estado dominando Jairis y yo creo que lo hemos sacado, creo que por creer, por no rendirnos, por creer que lo podíamos hacer hasta el final. Hemos variado también algo atrás, defensa, donde estaban anotando muy fácil y es una buena enseñanza, ¿no? Es verdad que Jairis ha dominado muchos momentos del partido, creo que el final, bueno, pues esa fe que hemos tenido nos ha hablado.
Precisament el co-líder, el Saragossa, va impedir la tercera victòria seguida del Cadí la Seu. Les urgellenques van caure a casa per 69-82, tot i fer una bona primera meitat, sobretot al segon quart, quan van arribar a dominar de 8 punts. Però l'equip aragonès va anar imposant la seva superioritat i va trencar el partit al tercer període, quan va obrir un forat de 13 punts que el Cadí ja no va poder retallar. I el Joventut va trencar la ratxa de 4 derrotes seguides amb la victòria a la pròrroga sobre el Leganés per 71-65. Dembélé amb 21 punts va ser la màxima anotadora. Amb aquesta victòria el Joventut és a mitja taula, 9è, amb un balanç de 4 victòries i 5 derrotes.
Gràcies, Cristina, que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà.
I nosaltres ara en Plana Cultural us expliquem que, coincidint amb el 40è aniversari de Pedra de Tartera, la reconeguda novel·la de Maria Barbal, l'editorial Columna en publica una edició nova il·lustrada que és fruit de la col·laboració entre l'escriptora i la dibuixant Aurea López. Ens en dona més detalls el David Navarro.
Amb una important feina prèvia de documentació, Aurea López trasllada al còmic El Pallars de la primera meitat del segle XX, una feina que, segons Maria Barbal, pot apropar Pedra de Tartera a les noves generacions.
Sí, que aquests lectors de còmic doncs, s'interessin per la història i que puguin, si tenen una mica de penetració, fer-se càrrec del que representa una guerra i del que representa una postguerra.
Barbal i Aurea López han treballat estretament, fins i tot amb algun petit desencontre, com ha explicat la dibuixant.
Amb Jaume sí que vaig fer uns primers esbossos que a Maria no li van agradar. Va ser curiós, no? Perquè clar, ella diu, ai, és que aquest nas no m'agrada, Jaume té que ser un home guapo i tal, diu, bueno... A mi em sembla que és molt atractiva aquest nas.
L'edició il·lustrada es presenta divendres a Tremp i l'11 de desembre a Lleida.
Amb literatura acabem avui. Fins demà, que vagi bé.
Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus, Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 9.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bon dia. L'any 2024, 142 persones